La jutge del cas Dani Alves dona per tancada la investigació i processa el futbolista per agressió sexual. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
La jutge obliga a Dani Alves a fer un pagament de 150.000 euros per afrontar futures indemnitzacions a la víctima. Alves està processat per una suposada agressió sexual a una noia al lavabo d'una discoteca de la ciutat de Barcelona el desembre de l'any passat. Recordem que va canviar fins a 3 vegades la versió dels fets. Això en un dilluns final de juliol en què hem vist un problema molt destacat a la carretera.
Un accident especialment visual a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
Hi ha un grup d'animals que han mort i un grup d'animals que són vius. En aquests moments ja hi ha el camió per carregar els animals vius, que s'estan carregant el camió. Ja hi ha una grua actuant que està retirant encara animals morts de l'interior del camió i després, posteriorment, s'aixecarà el camió.
No és un sinistre habitual, es tracta d'un accident d'un turisme i un camió que transportava porcs. S'han acumulat 14 quilòmetres de retencions des de 3:15 de la tarda. Hi ha 4 ferits i també hem de dir que hi han mort alguns dels animals que portava el camió.
Una imatge, doncs, destacada en una jornada en què també avui hi ha hagut una reaparició.
Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron...
Es Pedro Sánchez ha reaparegut en un vídeo on confirma la seva intenció de presentar-se a la investidura. Això mentre els socialistes retreuen una reunió del popular Núñez Feijóo amb el líder de Vox, Santiago Abascal. Diuen que al PP li fa vergonya fer pública la trobada.
I avui també un advertiment. El de l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que 2.000 milions de persones d'arreu del món no estan protegides dels efectes de les cigarretes electròniques.
És un 30% de tota la població mundial. Segons un informe de l'OMS, fins a l'any passat només una quarantena de països n'havien prohibit completament l'ús en espais públics.
I en aquest Catalunya Vespre també parlarem no d'una pel·lícula, sinó de dues que potser heu vist aquest cap de setmana.
Ei, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
Esclar!
És el millor dia de la nostra vida.
Doncs és el fenomen Barbenheimer, que bat rècords de taquilla. En una setmana, les dues pel·lícules, Barbie i Oppenheimer, han recaptat més de 24 milions d'euros a les sales de cinemes de tot l'estat espanyol.
Sí, perquè és una suma, de dos títols. No és només una pel·lícula, són dues. Barbie i Oppenheimer. Això, com diem, us ho explicarem al Catalunya Vespre, en què també farem un cop d'ull al temps.
Bona tarda, doncs de moment deixem el juliol i demà comencem el mes d'agost. Bàsicament amb pocs canvis, només destacarem un ascens notable de les temperatures al sud del país amb alguns avisos de calor. A la resta tindrem un temps, si fa no fa, similar al d'avui.
És Jofre Genués. Jofre, gràcies. Important, doncs, aquest titular que ampliarem al final del Catalunya Vespre perquè ja hi ha gent de vacances, alguns han tornat, altres surten i ja estan als seus llocs. És important saber com afrontaran aquests dies. Passen 3 minuts de 9:15. Com us dèiem, l'exjugador del Barça, Dani Alves, està a un pas de judici. La jutge ha acabat la instrucció i el processa per un delicte d'agressió sexual en el cas que coneixem com el de l'agressió a la discoteca Sutton. S'està investigant, òbviament, i es fan passes en tot aquest procés. Així ens ho han confirmat aquesta tarda fonts pròximes al cas a Catalunya Ràdio. La jutgessa, a més, imposa a l'exfutbolista una fiança en concret de 150.000 euros. Gonçal Calvo, bona tarda.
Bona tarda. Sí, són uns diners que haurà de dipositar Alves per afrontar futures indemnitzacions a la víctima per possibles danys morals, però aquests diners no són per afrontar una possible sortida de la presó. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener i totes les vegades que ha demanat sortir en llibertat amb càrrecs pendent de judici, els magistrats li han denegat per l'elevat risc de fugida, ja que Alves, que té una gran capacitat econòmica i també té la nacionalitat brasilera.
No es parla, doncs, Gonçal, d'una sortida de presó, malgrat que hi hagi aquesta quantitat de diners, eh?
No, efectiu. No és una indemnització per... Només és per indemnitzar en el cas que hi hagi danys morals a la víctima.
Efectivament, per tant serà un pagament en previsió d'això. I Gonçal Alves tornarà, aquesta és la previsió, tornarà als jutjats aquesta mateixa setmana.
Sí, Alves ha de compareixer dimecres que ve davant la jutge perquè li confirmi aquest processament. L'exjugador de futbol podrà declarar en aquell moment o bé acollir-se al dret a no declarar. Està processat per una suposada agressió sexual a una noia en un lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona a finals de desembre de l'any passat. El jugador va canviar fins a 3 vegades la seva versió dels fets i, segons la darrera versió, les relacions van ser consentides.
Aquesta és, doncs, l'última hora del cas Alves. Aquesta situació que diem que es dona avui, en aquest dilluns, i veurem com va evolucionant també amb l'aparició del jugador davant la justícia. I en aquest dilluns 31 de juliol, últim dia de mes, amb gent que ha tornat de vacances i també gent que ja està als seus llocs per descansar, hem viscut problemes a les carreteres. Continua tallada, en concret, l'AP7, a la zona del Vallès, a Barberà, en sentit nord, per l'accident d'un turisme i un camió que transportava porcs. Hi ha uns 14 quilòmetres de retenció des de 3:15 de la tarda. Potser us heu trobat en aquesta situació, l'heu vist, l'heu viscuda. Ara, amb Xavier Palau, Xavi, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Explica'ns com ha anat, quin és el relat del que s'ha viscut aquesta tarda, perquè, com diem, ha estat un sinistre força visual.
I ho és encara, a hores d'ara, ha col·lapsat la circulació en aquest tram de via, la P7, un accident que ha causat d'entrada, direm, 4 ferits. 2 homes han estat menys greu, que han estat traslladats, un a la Mútua de Terrassa i l'altre al Parc Taulí de Sabadell, i també una dona i un menor amb ferides lleus a qui han portat a un centre mèdic de Sabadell. Hem tingut el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions a Catalunya Informació, que ha explicat quines actuacions s'han seguit en una tarda, doncs, molt farragosa, de moltes hores d'espera, a partir del moment que s'ha produït aquest accident.
Primer atendre els ferits, per tant ha actuat també SEM i han atès els ferits. Després el que s'ha fet és informar per part del Servei Català de Trànsit, és informar des del minut 1 perquè no s'agafés aquesta via i donant alternatives. I posteriorment, doncs, ja han actuat tots els cossos que li he destacat i els quals agraïm tota la seva col·laboració per poder resoldre aquest accident.
I s'estan, doncs, recollint els porcs en aquesta zona?
Sí, precisament. Ara hem pogut constatar que la grua ha arribat ja per aixecar el camió accidentat i també el camió per endur-se els porcs vius, perquè, evidentment, doncs, amb aquest accident alguns dels porcs han perdut la vida. Ara el que s'està fent és intentar, doncs, treballar a corre-cuita per deixar el més aviat possible aquest pas dels vehicles per la P7. I el mateix Lamiel ha recomanat vies alternatives pels que s'hi puguin trobar afectats.
Ara sentirem quines són aquestes vies alternatives per si encara us trobeu a la zona.
Qui es trobi en el lloc de l'AP7 i per dir-ho d'alguna forma vagi de cara a la retenció, nosaltres donàvem com a alternativa, si havies d'anar a Girona, la C16 i la C25. Era fer volta, però era una alternativa que ens semblava factible. També donàvem l'alternativa d'agafar la C16 i baixar fins a la B20. I també donàvem l'alternativa de no entrar a la P7 i seguir per la B23.
Doncs aquestes són les vies, Xavi? Sobretot sí. Si us trobeu conductors en aquests moments que ens sentiu a la zona.
Sí, important dir també que a hores d'ara en Robert ja en sentit sud aquesta via, però es mantenen uns 6 quilòmetres de retencions. En sentit nord continua, òbviament, tallada perquè és on ha tingut lloc l'accident que ara explicàvem. Per tant, a hores d'ara no podem, doncs, explicar quan quedarà resolta aquesta incidència.
Ho seguirem, com sempre, gràcies, Xavi, a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació, com sempre, en qualsevol moment. I d'avui també us expliquem que el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha assegurat que a Catalunya no hi ha un problema de falta d'inspectors perquè controlin el miler de residències de gent gran que hi ha al país. Actualment n'hi ha en concret 28. Ara bé, Campuzano admet que les inspeccions haurien de ser més eficaces, tot plegat arran d'un article publicat al diari Ara sobre aquesta qüestió. Els sindicats consideren aquestes xifres insuficients i reclamen que el sector sigui més professionalitzat. Maria Costa.
Doncs sí, ho han dit tots plegats en declaracions a Catalunya Ràdio. D'entrada, el conseller insisteix que les inspeccions que es fan en els centres són les que toquen i que quan hi ha una denúncia d'un familiar d'un usuari ràpidament se'n fa un seguiment. Tot i això, reconeix que les inspeccions des del Departament de Drets Socials, Salut Pública i Treball es podrien coordinar encara una mica millor i que s'haurien de reforçar sobretot a la ciutat de Barcelona.
Hem de ser més eficaços, segur que sí, però jo crec que hem de traslladar també un missatge de seguretat. Estem a les ràtios d'inspectors que hi ha a la resta de l'Estat. Segurament prendrem alguna decisió per reforçar l'inspecció, però no tenim un problema en relació a la resta dels territoris. El volum d'inspectors que tenim és el raonable. És possible que a l'àrea de Barcelona això s'hagi de reforçar.
Això, com diem, Maria, a partir d'aquest article del diari Ara, s'expliquen les males condicions laborals que pateixen els treballadors i també com això afecta els usuaris. I els sindicats, què hi diuen, això?
Doncs reclamen que hi hagi d'entrada més residències públiques i que hi millorin les condicions laborals. M'han explicat, com dèiem, aquesta emissora, el secretari de Serveis Socials de la UGT, Jaume Adrubé, i la responsable d'Organització de Salut de Comissions Obreres, Montse Sado.
El temps convertit. De 1.000 i pico residències, només 17 són de gestió i titularitat pública. Home, aquí estàs veient que estàs segrestat per l'empresa privada.
Que es professionalitzi el sector, que no tothom valgui per anar a una residència. No és cert, estem atenent a persones. Per tant, es té que tenir unes categories professionals, una professionalitat.
Insisteixen que l'increment del 4% de les tarifes dels serveis socials pactades aquest any amb el Departament de Drets Socials no afectarà els treballadors si les empreses no modifiquen els convenis col·lectius. En aquest sentit, Campuzano confia que hi haurà un acord, això sí, amb les patronals.
Doncs paraules, promeses, anàlisi de dades, també per saber quina és la situació a les residències del país. I ara anem a una altra qüestió també destacada de Catalunya, el seu paper en la formació del govern espanyol.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
És, ja ho sabeu, ho haureu notat, Pedro Sánchez, que ha reaparegut després d'una setmana allunyat del focus mediàtic. Ha estat en un vídeo enllaunat on confirma la seva intenció de presentar-se a la investidura. Sánchez, que començarà a buscar suports, ha dit a partir del 17 d'agost, sense esperar que Alberto Núñez Feijóo descarti la seva candidatura. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja. Sánchez ha explicat com s'ho farà per ser investit?
Hola, Sergi. Doncs no ha picat l'ull a cap partit ni ha mencionat cap negociació. S'ha limitat a presentar-se com el candidat de la majoria social que el 23J diu va triar avançar.
Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox.
A l'espera d'Esquerra i Junts, altres potencials aliats de Sánchez mostren les seves cartes. El PNB demana un debat sobre el model territorial de l'Estat i Coalició Canària insinua que sumar no serà un problema per negociar. Mentrestant, el PP insisteix, reclamen a Sánchez que els deixi governar i que segui a parlar amb Feijóo després del cop de porta epistolar d'ahir. I tanquen una porta que ells mateixos van obrir inesperadament.
Jo crec que això es va malinterpretar, una declaració genèrica sobre el diàleg en el marc de la Constitució. Nosaltres no tindrem cap tipus de negociació amb Carles Puigdemont, ho dic categòricament.
Era Alejandro Fernández, líder dels populars catalans, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
I amb qui Dani sí que es va reunir, Alberto Núñez Feijóo, és amb Santiago Abascal, el líder de Vox. Va ser concretament la setmana passada, oi?
Sí, una reunió de la qual no s'havia informat fins que s'ha filtrat poc després d'aquestes paraules de Cuca Gamarra.
La gran diferència entre el Partido Popular i el Partido Socialista és que con nosotros no hay pactos ocultos ni conversaciones que no puedan contarse.
Poc després, PP i Vox han explicat que Feijóo i Abascal es van limitar a analitzar l'escenari postelectoral. Com a guanyador de les eleccions, el meu deure és escoltar tots els partits, ha escrit a Twitter Feijóo, però des del PSOE ho defineixen com una reunió secreta perquè diuen al líder popular li fa vergonya que se'l vegi de la mà de l'extrema dreta.
Doncs gràcies, Dani Sáenz de Aja, des de Madrid. Això mentre Artur Mas aquí recomanava a Carles Puigdemont en aquesta jornada exigència però no intransigència, ha dit, en les negociacions per investir Pedro Sánchez. Ha estat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio on Mas ha emplaçat Junts a no resignar-se a anar a unes noves eleccions a Espanya.
Es pot ser molt exigent sabent que no has de ser intransigent. No has de tenir temor a una repetició de les eleccions, perquè si no perds força en negociació, però tampoc has de tenir la temeritat d'anar amb unes noves eleccions, tant sí com no.
Per tant, vostè recomanaria a Carles Puigdemont que sigui més exigent que intransigent.
Exacte, més exigent que intransigent.
Són 9:15, paraules d'Artur Mas, en una jornada també, com diem, que l'economia ens ha cridat l'atenció. Per dir-nos que l'Euríbor, l'índex que es pren com a referència per revisar les hipoteques, escala fins al 4,15% mensual al juliol, i això feia 15 anys que no estava tan alt. Carme Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I això, Carme, significa que s'encariran les quotes de les hipoteques variables que s'hagin de revisar. Ara, quan passarà això?
Doncs mira, de mitjana podem dir que estem parlant de més de 250 euros en aquest mes de juliol, les que s'hagin de revisar ara. Situem tot això en context, hem de tenir en compte que ha estat un any de pujades de tipus d'interès encadenades i que aquest Euríbor, al 4, al nivell del 4,15%, marca un màxim que no veiem des del 2008.
A banda de la pujada evident, com afecta, Carme, els titulars d'hipoteques variables tota aquesta pujada?
Doncs mira, això està provocant un fenomen i és que les persones, els titulars d'aquestes hipoteques, el que volen és millorar-ne les condicions. Tenen tres opcions. Poden pactar millores amb l'entitat bancària, que això és el que es coneix amb un nom que es diu novació. Uh-huh. També la veritat és que això està provocant un degoteig que està sent molt intens de novacions. També poden portar la hipoteca a un altre banc, és la subrogació.
Això és més conegut.
Això és més conegut. Uh-huh. O també cancel·lar aquesta actual per firmar-ne una altra de nova amb unes altres condicions. Uh-huh. Esclar, aquesta última solució és una de les més sol·licitades, segons Ricard Garriga, del portal Hipoteca i Trioteca.
Si negocies amb el teu propi banc, segurament et farà una rebaixa, però és molt més interessant si canvies de banc, perquè els bancs el que volen són clients. Així que els nous clients ens hi fan uns preus molt, molt més avantatjosos.
Doncs aquesta escalada de l'Euríbor arriba, a més, en un moment de frenada de l'economia del nostre país, i també en una situació de moderació de la inflació a la zona euro.
Al segon trimestre, el producte interior brut català ha crescut un 0,4% en relació amb l'anterior, quan els primers tres mesos l'augment va ser de l'1,2%.
La frenada s'explica per la caiguda de l'activitat a l'agricultura i la pèrdua d'impuls al sector serveis i de la construcció.
A la zona euro ha baixat lleugerament la inflació. Al juliol s'ha situat en el 5,3% i la inflació subjacent, la que no inclou l'energia ni aliments frescos, també ha baixat fins al 6,6%.
Passen 3 minuts de 9:15. I aquests dies segurament us hi heu trobat si heu reservat un bitllet d'avió en segons quina companyia, pujar la maleta de mala cabina té un suplement. I precisament per aquest sobrecost, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, ha denunciat 6 aerolínies davant l'Agència Catalana de Consum. Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda.
Alba, l'OCU considera que aquests suplements són abusius.
Sí, exacte, perquè fan disparar el preu del bitllet als passatgers que surten d'aeroports catalans i en alguns casos suposen un plus de 75 euros. De fet, segons l'organització, a vegades surt més econòmic fins i tot facturar la maleta que no pas portar-la a bord. La delegada de l'organització a Catalunya, Esther Lorente, entén que vulnera els drets dels viatgers.
Si hem de tenir en compte la llei de navegació aèria, el transportista t'ha de transportar a tu i a les teves coses. Moltes de les companyies el que fan és cobrar-te un suplement pel número d'equipatge que portis o fins i tot per la quantitat, el pes que tinguin aquestes bosses. Entenem que aquesta pràctica és totalment abusiva.
Posem-hi noms i cognoms a aquesta qüestió de quines companyies estem parlant.
La denúncia l'han presentada contra Vueling, Ryanair, Finnair, Norwegian, Aegean Airlines i Singapore Airlines. Aquesta última, en un comunicat, assegura que no cobre als seus clients per portar maleta de cabina sempre que no superi els 7 quilos i unes mides determinades. Al juny, el Ministeri de Consum ja va obrir una investigació a 7 companyies de baix cost que operen en territori espanyol per suposades irregularitats en la seva política política de equipatges de mà i assignació de seients en el moment de contractar el vol.
Gràcies, Alba. I més situacions de conflicte. Avui hem viscut un petit episodi de tensió diplomàtica entre Catalunya i, en aquest cas, el govern d'Andorra. L'alcalde de la Seu d'Urgell, visiblement ofès, ha demanat respecte a l'executiu andorrà.
Sí, ja no són només els youtubers o els influencers. L'obertura econòmica d'Andorra ha fet que els últims anys hagin arribat molts residents que han saturat el mercat immobiliari. Trobar habitatge assequible és gairebé impossible. Per tant, a les classes treballadores només els queda anar a viure a ciutats frontereres com la Seu d'Urgell. És la proposta del cap de govern, Xavier Espot.
Jo crec que haurem de créixer a nivell d'Andorra de manera sostenible, de manera moderada, de manera limitada, i si necessitem més treballadors estrangers, evidentment, s'hauran d'instal·lar a les zones frontereres.
L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, adverteix que la capital de l'Alt Urgell no pot absorbir els contingents de treballadors que necessita Andorra.
La Seu és una ciutat equilibrada que ha tingut de sempre un creixement tranquil i sostenible i, per tant, no es pot permetre una arribada massiva de persones que trenquin aquesta dinàmica.
La proposta d'Andorra no ha agradat massa a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que demana respecte i cooperació als veïns andorrans. Proposa que es creï un organisme bilateral per abordar aquest tipus de qüestions transfrontereres.
Una proposta que no ha agradat, aquesta de que la mà d'obra estrangera s'hauria de quedar fora d'Andorra. Andorra, un país on sovint l'hem vinculat a la compra de tabac. Avui l'Organització Mundial de la Salut ha alertat que 2.000 milions de persones d'arreu del món no estan protegides dels efectes de les cigarretes electròniques. És un 30% de tota la població mundial i això preocupa a l'organització, també perquè s'han posat de moda aquests aparells i això també pot ser una porta d'entrada al tabaquisme. Segons l'OMS, fins l'any passat, només una quarantena de països havien prohibit completament l'ús de cigarretes electròniques.
Principalment a l'interior d'espais públics, com el transport i també els llocs de treball. L'Organització Mundial es fixa ara en els més joves i avisa que si ja en consumeixen es poden acabar convertint en fumadors tradicionals en un futur. Ho alerta el director de promoció de salut de l'OMS, Rüdiger Kreck.
No oblidem que el consum de tabac continua sent una de les amenaces més grans per la salut pública, amb 8,7 milions de persones que moren per malalties relacionades amb el tabac cada any. 1,3 milions d'aquestes morts són de no fumadors que estan sotmesos al fum. La indústria del tabac és una indústria poderosa i amb recursos que encara avui segueix creixent en termes de beneficis i influència. Però podem lluitar.
De fet, l'ús de cigarretes electròniques afecta els més joves, però també els més pobres. Només 4 de cada 10 països en vies de desenvolupament han posat en marxa mesures per limitar-ne l'ús. Per tot plegat, l'OMS demana que els països que en restringeixin la seva venda en funció de l'edat i que posin etiquetes dissuasòries als productes.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Horitzontal, 22 lletres. Revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Dies de Ràdio.
Turn up the radio.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Avui a Dies de Ràdio, un clàssic a la ràdio les tardes dels dissabtes. Tarda, tardà.
Hola, família, benvinguts com sempre i gràcies per escoltar. Salutacions de Jordi Tardà. Definitivament, el nou LP dels Dire Straits sortirà a la venda el dia...
Aquesta nit, a partir de les 11, a Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio obre el cor a l'estiu més especial.
6 minuts i arribarem a les 9 del vespre. En aquest Catalunya Vespre de l'actualitat internacional, un titular molt destacat, la junta militar que ha pres el poder al Níger, denuncia, així com sentireu en un missatge televisat, que França prepara una intervenció militar al país.
Je sous-signé
Hassumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères.
Una intervenció per restablir el president Mohamed Bazoum. Els militars colpistes asseguren que el govern de Posat ha pactat la intervenció de militars francesos al país. Vicent Mifsud, bona tarda.
Bona tarda.
Què hi diu França?
De moment ni confirma ni nega res, però el ministre d'Afers Estrangers ha dit que és possible i necessari restablir el president Bazoum al poder. El govern francès ha advertit també que la prioritat és protegir els seus ciutadans i els seus interessos al país africà, que inclouen l'urani. França importa un 15% del que necessita per abastir les seues centrals nuclears, malgrat que ara ja no depèn tant del país africà com en el passat. A més de França, nombrosos socis europeus, entre ells Espanya, han tancat la cooperació per pressionar els colpistes.
El bloqueig econòmic també arriba des d'altres països africans i fins i tot s'amenaça amb l'ús de la força.
Sí, la Comunitat Econòmica de Països de l'Àfrica Occidental ha dit que utilitzarà tots els mitjans per restablir el govern derrocat al poder si la Junta no fa marxa enrere. El gambià Omar Alieu és el seu president.
In the event...
Si les demandes de les autoritats no es compleixen en el termini d'una setmana, es prendran totes les mesures necessàries per restaurar l'ordre constitucional a la República del Níger. Aquestes mesures poden incloure l'ús de la força.
Sobre el terreny, el partit del president de Posat denuncia que continuen les detencions de ministres i membres de la seva formació política.
I en el camí cap a les 9 de la nit, també cultura, perquè potser aquest cap de setmana heu anat al cinema, o us ha tocat anar al cinema per veure, entre altres coses, pot ser això.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
És el fenomen Barbenheimer, que van rècords de taquilla. Segons l'empresa de màrqueting Comscore, en una setmana les dues pel·lícules sumades, Barbie i Oppenheimer, han recaptat més de 24 milions d'euros a les sales de cinema de tot l'estat espanyol, Mar del Mau.
Són diners recaptats entre el divendres 21 i el dijous 27 de juliol conjuntament per les dues pel·lícules. Unes dades d'assistència als cinemes que no vèiem des de l'any 2013. De fet, el sector s'ho miren amb esperança. Lluís de Val, CEO i fundador de YouPlanet, ha revelat a Catalunya Ràdio una de les claus per millorar l'assistència i quina serà la propera pel·lícula que omplirà sales.
Perquè la gent vagi al cinema es necessiten pel·lícules que fan, no?, que la gent vagi al cinema. I de moment portem dos, que són Barbie i Oppenheimer, i jo crec que Megalodon 2 també ajudarà molt a que s'omplin les sales.
Això pel que fa al cinema i també algunes idees de música.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió.
Com per exemple Pablo Alborán, que actua avui al Camp Roig Festival de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
Serà aquest divendres, aquest vespre, a les 10, i presentarà el seu últim disc, La Quarta Hoja. En aquest àlbum hi destaca el tema que sentim de fons, Carretera i Manta, un dels més escoltats en els últims mesos a les plataformes digitals, que de ben segur que sonarà aquest vespre a l'escenari.
Efectivament, aquest vespre, com això, com aquesta altra actuació. La de Jordi Savall al Festival de Peralada.
El director d'orquestra oferirà Le Concert des Nacions, un repertori que ens trasllada a les Corts franceses i que porta per títol La nit dels tres reis al Versalles Barroc. L'actuació serà a l'església del Carme de Peralada.
I avui també recordem un aniversari, 55 anys d'això. Hey Jude,
don't make it bad. Ho van fer els Trident Studios de Londres.
Amb... Això els Beatles, Marc? Que ens quedi clar, efectivament.
Els Beatles, efectivament. Ho van fer els Trident Studios de Londres amb un llavors moderníssim aparell de 8 pistes. Uh-huh. És un dels temes més coneguts del quartet de Liverpool que Paul McCartney va escriure per consolar en Jules, el fill de John Lennon, pel divorci dels seus pares.
Van enregistrar 4 preses d'aquest Hey Jude i nosaltres no li volem dir que enregistri res, que sigui el natural i directe. La previsió del temps amb Jofre Genuer. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, amb perspectives de que la calor afluixi, sobretot a partir de dijous. Per tant, els primers 2 dies d'agost, de moment tindrem calor intensa. De fet, aquest dimarts, el primer dia d'agost, la calor s'intensifica sobretot al sud del país. Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, amb vents una mica rescalfats, escampats de Ponent, de Garbí, farà que el termòmetre pugui pujar entre 4 i 6 graus més que no pas el darrer dia de juliol, és a dir, que els valors pròxims als 35 graus arribin a la façana litoral. Això fa que hi hagi avisos activats de calor en aquests indrets, de fet, tant a nivell d'hores nocturnes com també a les hores diurnes. A la resta del territori, una mica al marge dels efectes d'aquest vent rescalfat, tindrem un agost que comença amb pocs canvis, calor intensa, valors de 35 a l'interior, xafogor notable, amb alguns núvols baixos a la costa, sobretot més del sud de Girona, costa central, i algunes núvols de tarda que potser comencin a créixer amb una mica més de força, per tant, primera tarda d'agost, potser amb algun ruixat, sobretot al voltant del Pirineu Oriental.
Doncs aquest és el panorama per les properes hores. Acabem aquest Catalunya Vespre amb Ferran Badia a la realització tècnica, Omar Barón a la producció, Júlia Paricio al control central. Salutacions de Sergi Molera en nom de la redacció de la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, actualització dels principals temes informatius. Després, el búnquer a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Les notícies no s'aturen.